Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1. Seganya.
Com estàs, Joan Anton Català?
Molt bé, aquí acostant-nos a l'estiu.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, ho fem acompanyats del Joan Anton Català, i avui ens porta de viatge a un dels mons més interessants del sistema solar, on hi busquem vida. A un satèl·lit de Júpiter, al qual volen arribar dues missions de l'ESA i de la NASA, avui amb el Joan Anton Català busquem vida a Europa. Parla'ns d'aquest Europa, que és un concepte bastant diferent del continent on vivim.
Bastant diferent, sí. Mira, és un dels satèl·lits, dels 95 satèl·lits que té Júpiter. T'haig de dir, però, que Júpiter el tenim força emprenyat darrerament perquè Saturn li va passar fa un temps al davant. Crec que Saturn en té 142 descoberts.
Ah, sí?
Sí, això fa que Júpiter estigui una mica neguitós.
Hi ha competició, eh?
Absolutament. Però, clar, Júpiter és el més gros de planeta i, per tant, també vol ser el que més, no? Bueno, total, Europa és un d'aquests satèl·lits i és un dels quatre satèl·lits més famosos que té Júpiter, anomenats galileans perquè els va descobrir Galileo amb el seu recent inventat telescopi a començament del segle XVII, que són quatre puntets que es veuen en qualsevol prismàtic. Qualsevol prismàtic poden veure aquests puntets. Els altres són Io, Calisto i Ganímedes. És un satèl·lit que té 3.100 quilòmetres de mida. Això el situa una mica més petit que la Lluna, però, per tant, continua sent un tros de satèl·lit. Una gravetat que és 7 cops més baixa que la nostra. Allà el seu dia dura 3 dies i mig dels nostres i orbita a 670.000 quilòmetres de Júpiter. Aquí la cosa més rellevant, abans ho continuem, és pensar que, com que Júpiter està molt allunyat del Sol, Europa també ho està, per tant, i això el fa tenir unes temperatures molt fredes a superfície. Estem parlant de menys 160 graus.
Per tant, trobar-hi vida no ha de ser fàcil amb aquestes
temperatures. I ara veurem les sorpreses.
A veure, per què ens ha sorprès tant quan l'hem estudiat i per què és tan interessant aquest satèl·lit?
Aquí comencen a venir les cosetes com si fos un joc de detectius, d'entrada amb telescopis des de la Terra i després amb naus. Mira, la cosa es va començar a posar interessant l'any 1972, quan observacions telescòpiques fetes des de l'Observatori Kitt Peak d'Arizona i descomposant la llum que reflecteix a Europa, llum del Sol que reflecteix, va donar l'anàlisi d'aquesta llum senyal de gel d'aigua. Dius, ah, clar, molt fred, però almenys hi ha gel d'aigua. De fet, sabem que a l'aigua, i n'hem parlat algun cop allà, és abundantíssima, allà fora, vull dir, abundantíssima. I a mi, per provocar, m'encanta dir que la Terra és dels llocs més secs que coneixem dins del sistema solar. L'aigua és molt abundant. I avui sabem que moltes llunes, i aquí n'hem parlat de Júpiter i de Saturn, tenen aigua en algun dels seus estadis, sigui gelada o sigui líquida, sota la superfície, i fins i tot avui pensem que Plutó també en podria tenir sota la superfície. Bueno, la qüestió és que es van fer estudis a partir d'aquelles anàlisis i amb simulacions que es van fer d'ordinador es va deduir que era possible que Europa també tingués aigua líquida en el seu interior. Després el van visitar unes naus, la Voyager 1 i la Voyager 2, i aquestes el van fotografiar de prop i ens van enviar imatges que són maquíssimes perquè mostren com un trencadís de Gaudí. És a dir, mostren la superfície d'Europa tota ella gelada i amb un trencadís on sembla que hi ha peces que s'han mogut i marques que encaixen. Vol dir que hi ha quelcom per sota que fa moure aquestes plaques, com si surés allò.
Sobre, quin misteri, no?
Sí, sobre alguna cosa. A més, no s'hi van veure cràters. És una superfície molt plana, ni cràters ni muntanyes. I dius, ostres, això és clarament una indicació de que és una superfície jove. Vol dir que quelcom ha anat esborrant els impactes, els cràters, i ha anat impedint que es formessin muntanyes.
A Júpiter, des de l'any 1995, hi va arribar la sonda Galileu, que és un dels instruments que més s'ha dedicat a estudiar-lo al llarg d'aquests anys, no?
Correcte.
Què va descobrir?
I aquesta tenia una de les seves parts importants de la missió, era estudiar justament Europa. I va arribar a l'òrbita de Júpiter l'any 1995. I s'hi va dedicar amb ganes. Mira si s'hi van dedicar amb ganes. I les coses que va enviar, que la NASA va decidir allargar la seva missió principal. I allà arriba una nova sorpresa. Galileo va, mesura el camp magnètic a Europa i troba unes dissonàncies, unes distorsions del camp magnètic, que és un camp magnètic el més intens que hi ha al sistema solar després del del Sol, és el de Júpiter. Allà arriba el camp magnètic de Júpiter i veu unes distorsions. I a través de l'anàlisi d'aquestes distorsions, els científics dedueixen que no només Europa tindria un oceà subterrani, sinó que el tindria salat. És a dir, que hi hauria aigua salada que crearia el seu propi camp magnètic amb les condicions d'Europa i, per tant, estaria pertorbant, creant aquestes petites pertorbacions al camp magnètic que hi ha allà. I en èpoques més recents, el telescopi espacial Hubble l'observa i detecta des de la Terra, des de l'òrbita de la Terra, unes cosetes que quan les analitzem i les veiem amb detall semblen ser guèisers d'aigua, semblen ser emanacions a l'espai de vapor d'aigua. Mira quin còctel, mira quina cosa més interessant a Europa.
Som els Suplements, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, mirant cap a Europa. Per tant, ara mateix, quina idea tenim sobre com pot ser Europa?
Doncs l'esquema mental que tenim és un món totalment cobert per gel d'aigua. Quan dic totalment cobert, és totalment cobert per gel d'aigua, en un gruix impressionant d'uns 18 quilòmetres de mida. Imagina't el que són 18 quilòmetres de gruix de gel d'aigua. Aquesta superfície, aquest gel d'aigua, es troba fragmentat, com dèiem abans, com si fos un trencadís, i mogut, i això està surant sobre un enorme oceà subterrani que podria tenir, prepara't, entre 60 i 150 quilòmetres de profunditat. A l'aigua que podria haver allà implicaria dos cops, com a mínim, dos cops més d'aigua que tota l'aigua que hi ha a la Terra, a pesar que Europa és un món molt més petit. Aquesta aigua, més, hi hauria fenòmens hidrotermals, segurament provocats, no ho sabem encara, per la fricció gravitatòria de Júpiter, el gegant Júpiter, que escalfarien part d'aquesta aigua, que seria capaç de pujar per esquerdes tota aquesta capa de gel, gruixuda de gel, i sortir a l'espai en forma de guèisers d'aigua.
I els científics realment creuen que s'hi pot trobar vida a Europa amb tot això que sabem sobre el satèl·lit i amb aquests menys 160 graus de temperatura?
Clar, a la superfície és probable que no, Roger. Menys 160 graus, ara ho deies, és probable que no. Però aquí la qüestió interessant és saber què hi ha sota, saber com és aquest oceà subterrani amb aigua líquida. Per tant, aquí ja no podem estar parlant de menys 60 graus perquè l'aigua sigui líquida. De fet, fixa-t'hi, Joan Oró pensava... aquest era el seu lloc preferit. Ell, quan pensava en la cerca de vida dins del sistema solar, no pensava tant en Mart, sinó en Europa. Era la seva aposta. Clar, els humans, pobrets, sabem molt poquet de la vida. De les poques coses que sabem, això sí, és que tota la vida a la Terra, tota, depèn de l'aigua. Això no vol dir que la ciència pugui descartar que en un univers que és immens la natura hagi jugat a fer química boja en algun lloc utilitzant altres líquids que no siguin a l'aigua. No ho podem descartar. Però si alguna mínima possibilitat tenim de detectar mai vida, serà perquè estarà basada en l'aigua.
És a dir, si hi ha aigua hi pot haver vida, però hi pot haver aigua sense vida,
perfecte,
també.
Perfecte,
no?
Això és bona puntualització, perquè molts cops la gent ho pregunta, hi ha com aquesta confusió.
És a dir,
confusió.
De Mart sabem que hi ha aigua, però no hem pogut demostrar que hi hagi vida encara.
Mart hi ha aigua gelada, sospitem que hi ha aigua líquida en algun lloc, potser, i sabem, en el cas de Mart, sabem que hi va haver aigua líquida fa milers de milions d'anys, ara no, però fa milers de milions d'anys, però això no vol dir que hi hagi vida. Com bé dius, a Europa hi ha aigua, sí, confirmadíssim. Vol dir que hi hagi vida? No. El salt és quàntic, el salt és enorme. Sí que, com et deia, l'aigua per nosaltres és fonamental. Tan fonamental és que la NASA té un eslògan que diu seguim l'aigua, follow the water, per buscar vida. Anem als llocs on hi hagi aigua. No pas perquè descartem, com et deia, que la vida en algun lloc de l'univers es pugui haver fabricat amb altres líquids, que jo no hi apostaria, per cert, no perquè ho descartem, sinó perquè aquesta és la millor oportunitat que tenim, anar a buscar l'aigua.
Avui amb el Joan Anton Català viatjant per Europa, no pel continent, sinó per un dels 95 satèl·lits del planeta gegant del nostre sistema solar. Passejant per Europa amb el Joan Anton Català a través de Júpiter. Escolta'm, les dues missions que s'encarreguen de descobrir si realment hi ha vida a Europa, abans en parlàvem, és la missió JUICE de l'ESA i Clipper de la NASA. Mm-hmm. En què consisteixen?
Mira, la missió JUICE, que és aquesta que deies de la l'Agència Espacial Europea ja es va enlairar, de fet es va enlairar l'abril de 2023, de l'any passat, i es posarà en òrbita de Júpiter l'any 2031. T'haig de dir que ho farà després d'un viatge molt llarg en què rebotarà gravitatòriament, això m'ho he explicat algun cop. Ara les missions les enviem fent que s'acostin a un planeta, girin al voltant i en fer-ho agafen acceleració, no? Doncs rebotarà tres cops contra la Terra aquesta nau i un cop contra Venus abans no arribi allà a Júpiter. També t'haig de dir que no és una missió exclusivament pensada per explorar Europa, com sí que és Clipper, que després comentaré. Aquesta va explorar els grans satèl·lits de Júpiter, entre ells també Europa. Realitzarà 35 vols molt pròxims a les principals llunes d'Europa i després aquesta nau la faran entrar en òrbita de Ganímides, que és la lluna més grossa del sistema solar. És el primer cop que una nau entra en òrbita d'una lluna que no sigui la nostra lluna i és possible que allà s'hi estigui una temporadeta. Pel que fa a Europa, específicament, els seus objectius d'ajust són mesurar la gruixuda capa de gel que cobreix la seva superfície i intentar identificar quines molècules químiques orgàniques hi podria haver. Recordem que com que hi ha sorgiments d'aigua, aquesta aigua arrossegaria molècules químiques que estarien sota de l'oceà i, per tant, les exposaria. És perfecte per nosaltres. No cal anar a perforar 18 quilòmetres de gruix de gel que, per altra banda, no podríem fer.
I aquesta missió de la NASA, Clipper?
Aquesta és més potent, diríem, i va exclusivament centrada en Europa. Si tot va bé, s'enlairarà octubre. Ho podrem explicar. Aquest octubre vinent entrarà en òrbita de Júpiter l'abril de 2030, després de rebotar contra Mart i contra la Terra. El seu principal objectiu és veure què hi ha sota de la superfície gelada d'Europa. Això és el que volem veure. I està previst que realitzi més de 50 vols molt baixos. A algunes altures són de només 25 quilòmetres, imagina't. 20, pràcticament fregant la superfície. Porta molts equips científics, porta càmeres, porta un radar capaç de mirar per sota del gel. També porta instruments per detectar petites variacions que hi pugui haver de temperatura a la superfície, perquè aquestes diferències de temperatura podrien indicar llocs pels quals aquesta aigua subterrània s'eleva. I, per suposat, també equips per analitzar les molècules químiques presents a la superfície o a prop de la superfície d'Europa, ja et deia abans, transportades per aquests geixes d'aigua. Aquests geixes d'aigua ens donen com l'oportunitat de mirar dins, saps? D'analitzar sota sense haver d'anar sota, perquè no tindríem cap mena de possibilitat de fer-ho. Hi ha una curiositat que et comento, que a setembre de 2034 acaba la missió de Clipper, i l'escenari més probable és que la NASA decideixi, així ho ha anunciat, estavellar la NASA contra Ganímides, aquesta lluna més grossa, bàsicament per no contaminar per error Europa, perquè aquesta nau en algun moment no pogués caure a Europa i fer coses que no volem que faci. Com a curiositat, la nau porta una placa on s'hi han dibuixat ones sonores, com si estéssim a la ràdio, ones sonores de la paraula water, aigua, pronunciada en 103 idiomes. I hi ha el català, hi ha el basc. Cosa xula. A la locució catalana que es va enviar a la NASA, de la qual la NASA ha fet aquesta ona sonora i l'ha dibuixat, és del gran Ignasi Ribas, l'astrofísic, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i referència mundial amb la cerca d'exoplanetes, per tant, de planetes orbitant altres estels.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Joan Anton Català, viatjant per Júpiter, per Europa, per aquest satèl·lit on a veure si tenim vida. Tu sempre m'havies dit que el més probable és que trobar vida fos a Mar, no?
Bueno, aquesta és la meva aposta, una aposta humil.
Joan Oró no pensa igual que tu, o no pensava igual que tu.
No, i per tant, això em fa reflexionar. Però ara sabem més coses que no sabíem pas quan Joan Oró investigava. Jo, Mart, l'anomeno la nostra aposta de tot el vermell, com bé saps, perquè penso que fixa-t'hi, de fet, a Mart hi portem dècades d'estudi, generacions de ginys, de satèl·lits, de robots que han viscut i han mort perquè avui més o menys ens atrevim a anar a buscar vida a Mart i tenim el robot Percy, Perseverance, que si bé ell directament no està buscant vida, sí que està recollint mostres de roques que podrien tenir indicacions de que hi va haver vida fa milers de milions d'anys a Mart, quan hi havia aigua líquida, i aquestes mostres les durem a la Terra per analitzar-les aquí. Aquesta, per mi, és la millor aposta que tenim a curt, mig termini per poder dir, ja està, ja ho tenim, ja podem confirmar que la vida no és propietat de la Terra. Què passa amb Europa? Europa és superinteressant, molt interessant, i no crec que pugui, que estiguem competint, diríem, a veure qui, Mart o Europa. Però on sí que competim és que, com et deia, en Mart portem dècades i hem après molt. Europa són primeres missions. seria casualitat primera que hi hagués vida, i segona, ja seria la repera que la primera arribem i descobrim una cosa que puguem anunciar d'una manera rotunda. Penso que això és difícil, tant de bo m'equivoqui. Penso que això és difícil. Penso que aquestes missions ens obriran els ulls amb moltes possibilitats molt xules i interessants i direm, ostres, que això pinta bé, però caldran, penso, altres missions posteriors on cada cop anirem afinant més el que anem a buscar per poder confirmar que hi ha vida a Europa.
Hi ha nervis entre els científics per no haver trobat vida més enllà de la Terra, encara?
No sé si nervis, no ho sé. Jo no diria nervis. Jo el que et puc dir és que ja hi ha un cert sentiment, amb alguns que hem compartit, de neguit. Com de dir, va, sisplau, no? Perquè jo no sé tu, però a mi no m'agradaria marxar d'aquest món sense aquesta resposta, que és una resposta que el sentit comú, no?, ens diu que ha d'haver-hi vida allà fora, però encara no les tenim, aquestes evidències.
I de quina mena de vida, no? Potser és un microbi, no?
Correcte, sí, evidentment de la vida que estem parlant no són marcians, o sí ho són, però en tot cas microorganismes, no? És vida senzilla des del punt de vista del que entenem per vida. Necessitem ja respostes. Jo penso que no només és per un tema de la revolució científica que pot suposar un descobriment de la vida fora, que sí, revolucionaria mons com la bioquímica, àmbits com la bioquímica, la biologia, la genètica, en fi, obriria portes, sinó també és pel pensament humà.
Doncs a veure si espavila, Joan Anton, i ens dones una resposta.
Jo, pobret de mi, la meva professora explica els que els altres, que són els que tenen mèrit, fan.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.
Ara tornem al suplement.